dia que menina os meus. Benvingudes i benvinguts al podcast El dia que manin els meus, un podcast en català perquè, parafrasejant el gran Ovidi, em dóna la gana. Aquí hi trobareu una mica de tot: ciència, tecnologia, música, cultura, nació i, bàsicament, el que em roti. El que hi dic és el que penso en el moment de publicar-ho. El dia que manin els meus. Quan manquen 3 minuts per un quart de dues, comencem. L'edat lliure, de l'automatització a l'emancipació. Una visió de l'emancipació. Imagineu una societat on treballar sigui opcional i el lleure abundant, on la tecnologia proporcioni prosperitat per a tothom. En aquesta nova era, l'edat lliure, la humanitat s'ha alliberat de la necessitat i del treball rutinari imprescindible per sobreviure. Sona aspiracional, fins i tot utòpic, però cada vegada va més al nostre abast. Estic convençut que una societat post-escassetat i post-treball és possible si obrim les nostres ments i sortim de l'esquema mental dominant. No és una fantasia ingènua, sinó la culminació lògica de segles de progrés social i tecnològic. Totes les grans transformacions van ser considerades impossibles abans de produir-se. Pensem com n'arribaven a sonar, de radicals, l'educació universal o la jornada laboral de 8 hores. Avui ens trobem davant d'un altre salt històric. Un salt cap a una llibertat sense precedents. La pregunta és si agafarem el volant i conduirem cap a l'emancipació, o deixarem que la inèrcia ens arrossegui cap a una competició i una desigualtat encara més profundes. Tota revolució tecnològica transforma la societat. La història ens ensenya que les revolucions tecnològiques i les revolucions socials avancem plegades. Pensem en la Revolució Francesa de 1789. Impulsada per les idees de la Il·lustració i per un descontentament generalitzat, va enderrocar un ordre basat en els privilegis hereditaris i va proclamar la llibertat, la igualtat i la fraternitat. La convulsió social d'aquella època va ser possible, en part, gràcies a noves maneres de pensar i de comunicar-se, els pamflets, la impremta i l'expansió del coneixement emprant les tecnologies del moment. Alhora, aquella revolució va reestructurar profundament la societat i va demostrar que les jerarquies antigues poden ser enderrocades quan les condicions ho exigeixen. De la mateixa manera, la revolució industrial dels segles XVIII i XIX va introduir la mecanització, la força del vapor i les fàbriques. Va capgirar la vida agrària i va donar lloc a una nova classe treballadora urbana. A curt termini, va comportar jornades laborals extenuants i una desigualtat desbocada, però també va encendre els primers moviments obrers. Amb el temps, els treballadors van lluitar i van conquerir drets que avui, almenys a Europa, donem per descomptats: la prohibició del treball infantil, el cap de setmana i el mateix concepte de jornada laboral de 8 hores. De fet, els treballadors a temps complet treballen avui entre 20 i 30 hores setmanals menys que els del segle XIX. Cada onada de canvi tecnològic ha obligat la societat a reinventar les seves normes i els seus valors. Ens hi vam adaptar creant l'educació pública, els sistemes de protecció social i noves ideologies polítiques, des del socialisme fins a la socialdemocràcia, amb l'objectiu d'assegurar que els beneficis del progrés arribessin a la majoria i no tan sols a uns quants. Al segle XX, la revolució d'Internet va tornar a transformar la societat. Els ordinadors i la xarxa van aplanar les jerarquies de la informació i van connectar milers de milions de persones. Van néixer indústries senceres i en van desaparèixer d'altres. Van sorgir noves llibertats, com la possibilitat d'aprendre qualsevol cosa en línia o de projectar la pròpia veu arreu del món, però també noves desigualtats i disrupcions. I, una vegada més, la societat va haver de respondre-hi. Vam desenvolupar noves capacitats, noves lleis per a l'era digital i nous moviments en defensa de la privacitat i dels drets digitals. El patró és clar. La tecnologia revoluciona la societat i cada revolució ens ofereix l'oportunitat d'apropar el món als ideals de llibertat i igualtat. Ara mateix vivim un d'aquests moments. Molts l'anomenen la quarta revolució industrial, caracteritzada per la intel·ligència artificial, l'automatització i la biotecnologia, però jo proposo d'entendre-la com una transformació encara més profunda. Si sabem conduir-la, pot desembocar en una revolució social tan sísmica com la de 1789. Pot inaugurar l'edat lliure. Una era en què la tecnologia faci possible la llibertat plena. Quines tecnologies poden impulsar una transformació d'aquesta magnitud? Aquests són alguns dels pilars de l'edat lliure, innovacions capaces de crear un món d'abundància i d'alliberar-nos del treball imposat. Primer, l'automatització total i intel·ligència artificial. Ens trobem a les portes d'automatitzar tota mena de feines. Els robots i els sistemes d'intel·ligència artificial ja condueixen vehicles, munten productes i presten serveis. Cada any, les màquines són capaces d'assumir més tasques que fins fa poc consideràvem exclusivament humanes. Això alimenta la por que la intel·ligència artificial substitueixi completament les persones. Deixem que els robots ens prenguin la feina. El perill comença si ens priven del sostén. Ben utilitzada, l'automatització pot alliberar-nos de la càrrega del treball feixut mentre nosaltres en mantenim el control. Les màquines poden assumir les tasques perilloses i repetitives, des de la mineria i la fabricació fins al processament massiu de dades, i permetre que les persones es dediquin a activitats més creatives i significatives. Fa generacions que somiem una economia basada en esclaus mecànics. Oscar Wilde ja va escriure que tota feina d'aquesta mena l'hauria de fer una màquina, i que no tenia cap dubte que acabaria sent així. Avui aquest somni és al nostre abast. Els robots dotats d'intel·ligència artificial poden carregar amb el pes de la nostra economia. El punt crucial és assegurar que siguem les persones qui continuem sostenint les regnes de la seva implantació. Segon pilar, l'energia gairebé neta i pràcticament il·limitada, la fusió nuclear. L'energia és el fonament de qualsevol economia. Imaginem una font d'energia neta, pràcticament il·limitada i disponible per a tothom. Aquesta és la promesa de la fusió nuclear aneutrònica. A diferència de l'energia nuclear actual, les reaccions de fusió aneutrònica produeixen una quantitat mínima de residus radioactius. Seria, en essència, un sol dins d'una ampolla alimentant la nostra civilització. Els avenços en la recerca sobre la fusió indiquen que, durant les pròximes dècades, podem arribar a disposar d'una font energètica tan abundant que converteixi l'energia en un recurs pràcticament gratuït. Amb energia barata i neta, el cost de fabricar productes, cultivar aliments o purificar aigua cau dràsticament. L'escassetat energètica, arrel de tants conflictes i desigualtats, pot quedar enrere. És un dels fonaments d'una societat postescassetat, energia abundant per a tothom, un nivell de vida superior arreu del planeta i l'alliberament de moltes de les restriccions ecològiques actuals. Tercer pilar, la medicina avançada i longevitat. A l'edat lliure, la salut és una condició garantida, no un luxe. Els avenços en biotecnologia i medicina estan derrotant malalties i allargant els anys de vida saludable. L'edició genètica, la medicina personalitzada i el diagnòstic preventiu apropen la cura de malalties que han castigat la humanitat durant segles. L'automatització integral de l'assistència sanitària, des del diagnòstic assistit per intel·ligència artificial fins a la cirurgia robòtica, pot fer que una atenció de qualitat sigui accessible universalment. Imaginem l'eliminació de malalties com el càncer, o la possibilitat d'oferir medicina avançada a qualsevol racó del món mitjançant la telemedicina i els metges artificials. Una vida més llarga i amb més anys de salut permetrà explorar diferents passions, desenvolupar diverses trajectòries culturals i compartir més temps amb la família. També obrirà noves preguntes sobre com trobem un propòsit al llarg d'una vida més extensa. Serà un repte que assumirem com una conseqüència positiva del progrés. Quart pilar, el metavers i la creativitat virtual. Quan les necessitats materials estiguin àmpliament cobertes, l'atenció humana es desplaçarà cap a la cultura, la creativitat i les relacions. El metavers, entès com un conjunt d'espais immersius de realitat virtual, oferirà noves fronteres per a l'expressió i la comunitat. En un món post-treball, les persones podrem dedicar més temps als entorns digitals per explorar l'art, el coneixement i les relacions sense les limitacions físiques actuals. Els mons virtuals poden esdevenir al segle XXI allò que les places públiques i els teatres van representar en el passat: espais per reunir-se, crear i fins i tot treballar quan decidim fer-ho. El metavers també pot actuar com un gran igualador. Al ciberespai, les oportunitats no haurien d'estar limitades pel lloc on hem nascut ni pels recursos físics de què disposem. Una criatura d'un poble remot podria accedir a les mateixes simulacions educatives que un professor del Massachusetts Institute of Technology. Hem d'assegurar que aquestes tecnologies continuïn sent obertes i emancipadores i que no es converteixin tan sols en mecanismes d'evasió. Ben utilitzades, poden enriquir el nostre lleure i ampliar la imaginació col·lectiva de la societat. Probablement serà el més a prop que arribarem mai de la teleportació. Cinquè pilar, governança amb intel·ligència artificial. La transformació més profunda pot afectar la manera com governem una societat automatitzada i abundant. Els sistemes polítics actuals acostumen a ser lents, esbiaixats i poc preparats per gestionar problemes globals d'una complexitat creixent. Però podem utilitzar la intel·ligència artificial per construir una governança més informada, transparent, justa i receptiva. No proposo lliurar unilateralment el poder a les màquines. Podem utilitzar bessons digitals ampliats per simular els resultats de les polítiques públiques i crear sistemes experts que gestionin eficientment els recursos, detectin la corrupció i garanteixin que la veu de cada ciutadà sigui escoltada mitjançant plataformes obertes. En un futur en què la intel·ligència artificial retorni la política al terreny de les idees i l'alliberi de la gestió quotidiana, podem reduir els errors humans i els prejudicis en l'execució de les polítiques. Imaginem un sistema que assigni recursos o prestacions socials amb plena eficiència i equitat, que anticipi les necessitats socials i ens permeti planificar amb dècades d'antelació. Els ciutadans hauran de votar models d'intel·ligència artificial oberts, presentats pels partits polítics i vinculats a un programa electoral de compliment obligatori. La política entrenarà els millors models d'acord amb la seva visió del futur, però no participarà directament en l'execució. D'aquesta manera, la corrupció podrà reduir-se a zero. Cadascuna d'aquestes tecnologies és revolucionària per si mateixa. Combinades, es reforcen mútuament. L'energia barata alimenta l'automatització i els centres de dades de la intel·ligència artificial. L'automatització i la intel·ligència artificial produeixen els béns rivals i els serveis que necessitem. La medicina avançada ens manté sans per gaudir dels fruits de l'abundància. Els mons virtuals amplien els nostres horitzons. I una governança intel·ligent ajuda a distribuir-ne els beneficis de manera justa. El resultat és una economia teòrica de costescassetat, en què la majoria dels béns poden produir-se en grans quantitats amb una intervenció humana mínima i estar disponibles per a tothom. Això no significa que els recursos siguin literalment infinits, perquè algunes coses continuaran sent escasses. Però sí que totes les persones podran tenir cobertes les necessitats bàsiques i accedir àmpliament a les comoditats de la vida. En un món així, què ens impulsarà si ja no ho fan la lluita per la supervivència ni la necessitat d'obtenir un salari? Serem lliures de formular-nos preguntes més profundes. Quin és el significat de la nostra llibertat? Com volem utilitzar el nostre temps? Deixem els pilars que sustenten l'edat lliure per parlar d'identitat i lleure en una societat post-treball. L'alliberament del treball necessari és una arma de doble tall. En un costat hi ha l'emancipació, temps per créixer, perseguir les nostres passions, enfortir les comunitats i enriquir la vida interior. a l'altre costat hi ha un desafiament existencial. Qui som sense la nostra feina? Durant segles, el treball no ha estat tan sols un mitjà de supervivència, sinó també una font d'identitat i de propòsit. Molts ens definim a través de la professió i ens enorgullim de ser membres productius de la societat. En el meu cas, el treball fins i tot ha determinat el meu cognom. Corranger. El qui fabricava corranges pel bestiar. En un món postescassetat i posttreball, haurem de redefinir el significat mateix del propòsit i de l'autoestima. Aquí entra en joc la transformació cultural del lleure. Des d'Aristòtil, molts pensadors han assenyalat que el lleure és la base de la cultura i una de les claus del desenvolupament humà. John Maynard Keynes va predir, l'any 1930, que al cap d'un segle la tecnologia hauria augmentat tant la productivitat que les persones treballarien només 15 hores setmanals i dedicarien la resta del temps a les aficions, la comunitat i la cultura. Encara no hi hem arribat. No perquè Keynes s'equivoqués tecnològicament, sinó perquè els nostres sistemes socials i econòmics avancem per darrere de les nostres capacitats tecnològiques. Continuem aferrats a l'ètica del treball i a la distribució dels ingressos mitjançant l'ocupació, fins i tot quan l'automatització ja permet començar a imaginar altres models. A l'edat lliure, podrem entendre el lleure com una realitat significativa, no com una pèrdua de temps. Lleure no significa mandra. Significa llibertat per escollir activitats pel seu valor intrínsec. Significa temps per a la família, l'art, l'aprenentatge, el voluntariat, la participació política i el creixement espiritual. En lloc de preguntar a algú a què et dediques, podrem preguntar-li què dona sentit a la teva vida? Aprendrem a valorar les persones no pel seu salari ni pel càrrec que ocupen, sinó per la seva contribució a la comunitat, per la creativitat i per la riquesa que aporten a la vida col·lectiva. Quan la supervivència estigui garantida, el caràcter i la curiositat podran convertir-se en els grans motors de l'activitat humana. Aquesta transformació de la vida interior també modificarà la nostra relació amb la transcendència. El zeroteisme serà l'evolució lògica de les religions, el pas de la creença en molts déus o en un déu concret, el reconeixement que, fins i tot envoltats de coneixement, continuem necessitant creure en alguna cosa que no sigui purament material. Quan encara festejava amb la que ara és la mare dels meus fills, trobar aparcament a Barcelona era una empresa gairebé impossible. Quan començàvem a Boscana, ens encomanàvem a l'Ubama i als seus satèl·lits perquè ens ajudassin a trobar un lloc. I ho fèiem amb una eficàcia sorprenent. Si ens haguéssim encomanat a Sant Cristòfol, les persones d'adscripció cultural catòlica no hi haurien vist res d'anòmal. Encomanar-nos a l'Ubama només canviava l'objecte de la creença, no el gest. El zeroteisme conserva aquesta necessitat humana i n'allibera l'adreça. Adaptar-nos a una societat de lleure generalitzat no serà senzill. Els sistemes educatius hauran de deixar de preparar les persones exclusivament per trobar feina i començar a cultivar passions, capacitats i talents. Haurem d'ensenyar i aprendre a utilitzar bé la llibertat, evitar el parany d'un avorriment buit i a construir una vida guiada per un propòsit. Aquesta transformació cultural pot ser la revolució més profunda de totes, perquè afectarà la vida interior de cada persona. En lloc de viure per treballar, podrem treballar els qui decidim continuar fent-ho, com jo, per viure plenament. Però no tot serà flors i violes. Desigualtat, delicte i herència, nous dilemes socials. Cap revolució tecnològica no és exclusivament positiva. Sense una intervenció deliberada, aquests avenços poden agreujar les desigualtats i els conflictes socials. En el camí cap a l'edat lliure haurem d'afrontar diversos reptes. El primer, la desigualtat. Qui serà el propietari dels robots, dels reactors de fusió i dels sistemes d'intel·ligència artificial? Si la resposta és una petita elit de corporacions, l'automatització pot concentrar encara més la riquesa. Ja hem vist com la revolució digital ha creat multimilionaris tecnològics mentre els treballadors de les plataformes digitals lluiten per sobreviure. l'apostescacetat s'ha de traduir en prosperitat compartida. Si automatitzem tota la producció, però conservem l'antic model de distribució, la majoria de la població pot quedar-se sense feina i sense ingressos mentre una minoria acumula tots els beneficis. Aquesta fatalitat ens abocaria al conflicte social i la violència. Evitar aquest desenllaç exigirà polítiques progressistes i, probablement, models econòmics completament nous. Podem considerar fórmules com un dividend bàsic universal procedent de la productivitat automatitzada, com ja es fa avui dia a Alaska. Necessitarem noves formes de propietat col·lectiva o de custòdia d'aquestes tecnologies perquè la prosperitat que generin sigui compartida pel conjunt de la societat. La Revolució Francesa va abolir els privilegis feudals. La revolució que tenim davant pot haver d'abolir o reinventar la idea que uns quants tenen el dret exclusiu d'apropiar-se de la productivitat de milions de robots. Haurem de fer créixer la igualtat al mateix ritme que la tecnologia, o acabarem construint un món profundament dividit. El segon, l'herència intergeneracional. En un món d'abundància, acumular riquesa per transmetre-la als descendents pot perdre part de la seva raó de ser, però també pot convertir-se en un problema encara més greu. Si grans quantitats de capital, en forma de robots, dades o terres, continuen tancades dins de patrimonis dinàstics, podem retrocedir cap a una nova aristocràcia. Un tecnofeudalisme basat en l'automatització heretada. Un dels principis de la Revolució Francesa va ser la igualtat davant la llei i el desmantellament de l'ordre aristocràtic hereditari. A l'edat lliure, ens haurem de preguntar com podem garantir que tothom comenci la vida en condicions equitatives. Això pot exigir repensar les lleis d'herència, la fiscalitat o la creació de fons públics que inverteixin en cada criatura des del seu naixement. És una qüestió sensible. L'objectiu no és castigar l'èxit, sinó impedir l'estratificació permanent de les classes en una societat on la tecnologia pot generar prosperitat per a tothom. El tercer, el delicte i desviació social. Què passarà amb la delinqüència en una societat on les necessitats estiguin cobertes i treballar sigui opcional? Moltes de les causes del delicte, com la pobresa, la desesperació o la manca d'oportunitats, desapareixeran. Amb una protecció social sòlida i activitats significatives a l'abast de tothom, disminuiran els robatoris, els delictes vinculats a les drogues i altres infraccions provocades per la necessitat de sobreviure. Però el delicte no desapareixerà completament. Evolucionarà. Poden aparèixer noves formes de ciberdelinqüència en un món hiperdigitalitzat o delictes motivats per la recerca d'emocions, l'avorriment o l'alienació social. El repte serà garantir que totes les persones tinguin un lloc i un propòsit, evitant que la desconnexió i l'exclusió alimentin comportaments antisocials. El sistema de justícia també haurà de transformar-se. Quan la rehabilitació i el benestar psicològic siguin prioritaris, podrem reservar els models estrictament punitius per als reincidents. L'objectiu final és una societat de llibertat. Però ja he comentat que aquests no són raonaments ingenus. Quart i darrer, l'adaptació cultural i psicològica. Finalment, hi ha l'element humà, l'adaptació a una nova manera de viure. Haurem d'afrontar l'impacte cultural de l'abundància. Trobaran les persones sentit en la creativitat i el lleure? Com canviaran institucions tradicionals com les trajectòries professionals o el mateix concepte de jubilació, quan la vida deixi de ser un trajecte lineal que va de l'educació al treball i del treball al retir? La societat experimentarà una transformació profunda dels seus valors. Qualitats com l'empatia, la creativitat i la col·laboració adquiriran una importància creixent, mentre que les antigues dinàmiques de meritocràcia i nepotisme perdran pes. També hi haurà resistències. Alguns sectors de la societat s'aferraran a l'antiga ètica competitiva i poden sorgir fractures generacionals sobre la manera d'entendre la llibertat i el lleure. Necessitarem un nou relat cultural que celebri el creixement humà, l'aprenentatge i la contribució a la comunitat com a indicadors d'una vida plena, en lloc de mesurar-la per la producció econòmica. la cultura evolucionarà per adaptar-se a una realitat post-treball de la mateixa manera que ho va fer quan vam passar dels camps a les fàbriques i de les fàbriques a les oficines. I així hi arribava el dilema final, com conduir el nostre futur cap a l'emancipació o cap a la competició. Hem recorregut una visió del futur basada en l'automatització, l'abundància alimentada per la fusió, una governança més intel·ligent i un lleure valorat com a espai de creixement. És una imatge esperançadora, però no es materialitzarà automàticament. Les mateixes tecnologies que poden alliberar la humanitat també poden ser utilitzades per dividir-la i controlar-la. Entrar realment a l'edat lliure dependrà de les decisions que prenguem col·lectivament. Vull destacar un principi rector. Un credo personal nascut d'aquesta visió. La intel·ligència artificial és per augmentació, no pas per substitució. La robòtica sí que substitueix. Així doncs, els robots amb intel·ligència artificial assumiran les feines. Encara tenim el volant a les mans per conduir la humanitat cap a l'emancipació o cap al tecnofeudalisme. Dit d'una manera més directa, hem d'utilitzar la intel·ligència artificial per ampliar i reforçar les capacitats de les persones, no per degradar-les ni convertir-les en prescindibles. Els robots dotats d'intel·ligència artificial assumiran moltes tasques. És inevitable i, de fet, desitjable quan això allibera les persones. Però el resultat dependrà de qui ocupi el seient del conductor. Encara tenim el volant. Ens correspon conduir cap a l'emancipació col·lectiva i no cap a una lluita de tots contra tots, com si fos els jocs de la fam. Cap a la cooperació i no cap a la competició. Cap a una societat que situï la llibertat per damunt de la dominació. Ens trobem davant d'una elecció transcendental. Seran recordades les pròximes dècades com el moment en què vam utilitzar l'automatització i la intel·ligència per alliberar totes les persones de la fam, la ignorància i el treball embrutidor? Com el moment en què vam decidir convertir-nos en guardians del benestar mutu i vam utilitzar la tecnologia com el gran instrument d'igualtat? O serà una època de consolidació del poder, en què les estructures antigues utilitzaran la tecnologia per reforçar el seu domini i permetrem que la por i la competició determinin el nostre camí? El que hi ha en joc és tan important com ho era el 1789, el 1945 o en qualsevol altre moment decisiu de la història. Podria l'edat lliure arribar només després d'una tercera guerra mundial? És possible. Però permeteu-me ser optimista i confiar que arribarà abans un nou paradigma capaç de reduir a zero el risc de guerres. La idea d'una societat post-escassetat i post-treball ja no està confinada a la ciència-ficció. Apareix en la recerca acadèmica i en les converses dels innovadors i pensadors del nostre temps. Cal aixecar el cap, tornar a fer-lo servir per pensar fora de l'estatus quo actual i progressar cap a una societat post-escassetat. Estem tornant a somiar. Atrevir-nos a imaginar que posar fi a l'escassetat i el treball imposat pot convertir-se en un objectiu pràctic d'aquest segle. Els moviments conservadors també participen en aquest debat, però dirigeixen la seva mirada cap a la competició en lloc de fer-ho cap a l'emancipació. El meu missatge combina optimisme i responsabilitat. L'edat lliure no arribarà per atzar. L'haurem d'imaginar, defensar i conduir amb cura. Exigeix innovació tecnològica, però també innovació política, ètica i cultural. Necessitarem imaginació per pensar en gran, coratge per executar els canvis i, sobretot, solidaritat per assegurar que el futur sigui millor per a tothom. Per acabar, us convido a reflexionar sobre el vostre paper en aquesta història que tot just comença. Tots intervenim en la manera com s'escriurà aquest futur, a través dels productes que dissenyem, les polítiques que votem, els valors que transmetem als nostres fills i les decisions quotidianes que prenem. L'edat lliure és una destinació. Però també és, com Ítaca, un viatge. Un viatge que s'estendrà durant tota la nostra vida i continuarà més enllà. assegurem-nos que, quan s'escrigui la història del nostre temps, es digui que vam escollir un món millor per a tothom i no tan sols per a uns quants. Que vam escollir el camí de l'emancipació. Que vam inaugurar una nova era de llibertat, igualtat i fraternitat reals. I acabaré amb una pregunta que va directament al centre de la nostra relació personal amb l'avenç de l'automatització. Quina part de la vostra vida no voldríeu veure mai automatitzada? I per què? Us convido a contribuir al debat a través dels comentaris. Moltes gràcies. Finalitzem l'episodi sobre l'edat lliure al podcast El dia que manin els meus. T'acabem.